Cap de setmana de literatura a l'Espluga de Francolí. D'una banda, el Bifa Sang, i de l'altra, el concurs de rapsodes Font Baixa del Casal de l'Espluga. En una de les converses del Bifa Sang, Antoni Serra deia que la literatura té més potencial, per exemple, que el cinema, perquè d'una banda comporta, això sí, més exercici, més concentració, però de l'altra també més imaginació per part del receptor d'aquella obra. Hi ha tantes obres o tantes realitats com lectors hi hagi d'una mateixa novel·la. Més potencialitat, deia, per una literatura que, això sí, doncs, al davant del cinema és una batalla que té complicada, a hores d'ara, si no, ja gairebé perduda. Però aquest cap de setmana podríem dir que la novel·la sí que ha guanyat aquesta batalla. Avui és dilluns, 9 d'abril, li passen 10 minuts de les 11 del matí. Benvinguts a la Conca al Dia.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Què tal? Molt bon dia. Tornem després d'un cap de setmana molt intens, o podríem dir que fins i tot n'hi hem marxat, i és que la novel·la criminal en català s'ha apoderat d'aquest cap de setmana, i quan ja estava tot gairebé acabat, el concurs de rapsodes Font Baixa començava la 7a edició, i per tot plegat a l'Espluga de Francolí s'ha viscut un cap de setmana molt intens. Avui en aquest programa el que farem és el balanç d'aquest festival, la 4a edició del Bifa Sang. En parlarem amb Salvador Balcells, també escoltarem l'entrevista a un dels guanyadors, Antoni Serra, Premi Nacional al Bifa Sang. Entre d'altres, doncs, ens serviran per fer aquest balanç de la 4a edició. Així també farem un repàs dels actes d'aquesta proposta literària. D'altra banda, concurs de rapsodes Font Baixa. En tenim els guanyadors. Avui reviurem també alguns dels moments d'aquest certamen literari, i d'altra banda escoltarem també un altre protagonista d'aquest acte, que va ser Pau Riba, polifacètic com sempre i que va sorprendre el públic. No va deixar ningú indiferent en aquest Teatre Folk i Torres al Casalet. Avui, per exemple, en recuperem una de les actuacions musicals de Pau Riba. També en el que ens espera de programa fins les 12 del matí els estarem explicant la resta de l'actualitat. No sé si ho saben, però a Blancafort es va celebrar la 6a edició de la Mitja Marató, organitzada per l'Associació Esportiva Blancafort i també en presència de l'Espluga FM Ràdio, i és que la vam viure en directe. Per tant, avui farem repàs també de tot això, d'aquesta cursa de Blancafort i altres propostes, perquè comencem setmana i, per tant, hem de conèixer tot el que ens espera en els propers dies. Així comencem la Conca al Dia. Passen de les 11 del matí. 14 graus a l'Espluga de Francolí. Avui és 9 d'abril i demà serà el Dia Internacional de la Hemeopatia. Avui, però, nosaltres li diem que és el dia de la poesia, de la literatura, també. La frase la trobem en Antoni Serra, que escoltarem tot seguit també en aquest programa. És escriptor mallorquí, va guanyar aquest Premi Nacional al Bifa Sang i ens va deixar frases com aquesta.
El festival realment me sembla extraordinari, i el poble, jo som un enamorat, a partir d'ara que no me toquin els plugues, per mort de que ho tinc claríssim.
El Bifa Sang, que ha sorprès també en els participants, i la cançó avui, com els dèiem, ja els avançàvem, Pau Riba, que ha sonat i doncs va fer vibrar, podríem dir, amb el seu espectacle al Teatre Folk i Torres del Casalet.
No hi ha res com l'aire fresc, o què diran els ocells del cel, els ocells del cel, els ocells del cel.
En Pau Riba acabarem avui el programa de la Conca al Dia, però abans és moment de començar el repàs a l'actualitat, i és que la 4a edició del festival El Bifa Sang ha marcat a l'Espluga de Francolí un cap de setmana intensament literari.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
El Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga de Francolí, el Bifa Sang, ja ha superat la seva quarta edició. Els organitzadors en fan un bon balanç del que ha estat aquesta edició d'enguany, amb algunes apostes, per exemple, la concentració d'actes al Museu de la Vida Rural, un encert segons els comissaris del festival. Avui és dilluns 9 d'abril, farem balanç d'aquesta proposta que ha marcat el cap de setmana des de divendres i fins aquest diumenge, ha omplert el municipi d'actes relacionats amb la novel·la criminal, des de taules rodones, presentacions creuades de llibres, també combats de boxa literaris, degustacions gastronòmiques i, d'altra banda, també el maridatge de vins de la denominació d'origen Conca de Barberà en aquest festival al Bifa Sang. Avui el reconstruirem a poc a poc per explicar-los què ha estat el més important d'aquest festival. D'altra banda, també els dèiem concurs de rapsodes Font Baixa. També avui repassarem la mitja marató de Blancafort, que ha superat la seva ja sisena edició, això sí, amb una jornada molt plujosa que va estar marcada, per tant, per les precipitacions al llarg del matí d'aquest diumenge, però que tot i això doncs, es va poder celebrar aquesta mitja marató. Per tant, avui comencem així aquest repàs a l'actualitat, però ho fem amb el balanç del festival El Bifa Sang. Aquest diumenge a la tarda es tancava la quarta edició del festival El Bifa Sang, que ha comptat amb una quarantena d'actes al llarg del cap de setmana. 35 escriptors i escriptores hi han presentat per a sempre les seves novetats literàries, això a les portes de la Diada de Sant Jordi, o entre d'altres, doncs també taules rodones i combats de boxa literaris enguany al voltant de l'eix temàtic d'aquesta quarta edició, realitat o ficció. La jornada del Bifa Sang en el seu màxim esplendor es va viure dissabte i així la quarta edició va celebrar durant aquesta jornada de dissabte el grup principal d'actes amb l'entrega dels Premis Nacional i Internacional al Bifa Sang i també els homenatges a Manuel de Pedrolo com a plats forts del dia. La sala Maria Font del Museu de la Vida Rural s'omplia al voltant de les 7 del vespre per veure l'entrega de Premis Nacional al Bifa Sang 2018 a l'escriptor Antoni Serra i el Premi Internacional al Bifa Sang 2018 per l'italià Massimo Carlotta. Tots dos recollien presencialment aquest guardó i enguany l'acte va estrenar format, ja que prèviament els dos van fer dos col·loquis breus, així doncs es parlava amb els reconeguts escriptors. És, per exemple, on es va veure Antoni Serra en estat pur, que va fer embogir la sala amb els seus comentaris espontanis i trencadors. El mallorquí es va mostrar sorprès pel potencial de Bifa Sang i va declarar-se, com escoltarem d'aquí uns minuts, completament enamorat de l'Espluga de Francolí. D'altra banda, Massimo Carlotta compartia conversa amb el seu editor, Àlex Martín Escrivà, i el seu traductor, Pau Vidal. El festival premiava Carlotta per ser una referència del gènere criminal a escala mundial i també per impulsar la traducció de més obres al català. Causa i efecte de la trobada en va sorgir el compromís de traduir el català com a primera llengua la pròxima publicació de Carlotta. Així ho deia el mateix escriptor i n'agafaven el compromís també el traductor i editor. Al llarg de la jornada del dissabte es van celebrar, com també al llarg del cap de setmana, per exemple, taules rodones, presentacions de llibres creuades, però pel que fa dissabte hi va haver diversos homenatges a escriptors. El llegat i la influència de Manuel de Pedrolo va quedar palès també en aquests actes de record a l'escriptor segarrenc, ara que se'n celebra el seu naixement, el seu centenari del naixement. El primer dels homenatges va arribar de la mà de la filla de l'escriptor, Adelaís de Pedrolo, i de la comissària de l'any Pedrolo, Ana Maria Vilallonga. Acte seguit, l'escriptor Sebastià Benassà va presentar el llibre Manuel de Pedrolo, Manual de Supervivència, i també la nova col·lecció que dirigeix. La segona jornada del festival va acabar al Teatre Folk i Torres del Casalet amb la lectura dramatitzada de Mossegar-se la cua, una de les publicacions més negres de Pedrolo a càrrec d'actors i actrius de la comarca. El Bifa Sang també va tenir temps aquest dissabte pel record del desaparegut escriptor tarragoní Jordi Tinyena, que havia de participar per partida doble en el festival presentant la seva darrera novel·la i també amb la publicació d'Assassins del Camp, un llibre d'escriptors del Camp de Tarragona de 15 escriptors i escriptores de relats criminals que es situen en aquest llibre d'Assassins del Camp. També es va presentar en el festival. Un dels altres homenatges també va ser en memòria del maresmenc Valerià Pujol, d'Arrels Espluguines, del qual ara se'n publica Terra de Crims. Aquests dos actes es van celebrar a la sala del Museu de la Vida Rural, plena de gom a gom, després de l'entrega del concurs de relats breus, que va sumar enguany un centenar de participants. Aquest dissabte també es va presentar, com dèiem, el treball d'Assassins del Camp, i pel que fa a diumenge hi va haver propostes de tot tipus, també taules rodones, per exemple, la que vam poder escoltar a l'Espluga FM Ràdio al voltant dels clubs de lectura, per exemple, amb la participació de Filo Ferrer, de l'Espluga, en aquest cas presentadora del programa Persones que eduquen, i també Núria Estadella, bibliotecària de l'Espluga de Francolí. La jornada i el festival en si va acabar amb una projecció de cinema criminal, en aquest cas també al Teatre del Casal de l'Espluga de Francolí. Un bif a sang que tanqui així edició. Després, en uns minuts, escoltarem l'entrevista, d'una banda, al comissari del festival, Salvador Balcells, i també vam poder parlar, com dèiem, amb Antoni Serra, premi al bif a sang, en aquest cas, el Premi Nacional. Continuem amb altres notícies de la jornada d'avui, també interessats en conèixer l'actualitat d'aquesta jornada, els dèiem, cap de setmana de poesia a l'Espluga de Francolí, també amb el concurs de Rapsodes Font Baixa.
Per això estic tan joiós dels ulls i el rostre i el cos que m'heu donat, senyor, i el cor que s'hi mou sempre. I temo tant la mort.
Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vas a la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang. Vida pels d'ara i pels que vindran.
Per això estic tan gelós dels ulls, i el rostre, i el cos que m'heu donat, senyor, i el cor que s'hi mou sempre.
Escoltàvem tres fragments de tres participants en aquest concurs de Rapsodes Font Baixa, que ahir diumenge, a 6:45 del vespre, va començar la seva 7a edició. Un certamen impulsat, com saben, pel Casal de l'Espluga de Francolí, i es va celebrar al Teatre Folch i Torres del Casalet un any més, amb desenes de persones que van omplir aquest espai per escoltar i participar també en aquest certamen poètic, aquesta vegada amb l'actuació musical de Pau Riba. Alumnes de 5è de primària també van participar en aquest certamen. La poesia del concurs de Rapsodes Font Baixa de l'Espluga va compartir escenari amb la música i l'espectacle del polifacètic Pau Riba. El motiu el trobem en la poesia obligada que tots els participants van haver de recitar, que enguany va ser de Clementina Darderiu, àvia de Pau Riba. També en aquest cas els podem explicar que en aquest certamen doncs, hi havia una lectura obligada de Clementina Darderiu i també una poesia lliure que els participants van haver de recitar. A davant de més de 150 persones que omplien aquest Teatre Folch i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí, Alba Mascarella va ser reconeguda amb el primer premi de 300 euros, mentre que Guillem Cos i Anna Maria Morera van ser premiats amb 200 euros i 100 euros, respectivament. Pel que fa, Alba Mascarella era la primera vegada que hi participava en aquest concurs de Rapsodes Font Baixa, mentre que Guillem Cos ja havia participat en d'altres edicions. De fet, va ser guanyador d'una de les anteriors edicions, i Anna Maria Morera va guanyar l'edició de l'any passat, del 2017. Alumnes de 5è de primària de les escoles de l'Espluga també van pujar en aquest escenari per recitar diversos versos, i el colofó final va arribar de la mà de Pau Riba, que va combinar la música amb diversos poemes. Alguns, com dèiem, també de Clementina Darderiu, l'àvia del cantautor català, que en aquest cas doncs, va ser també homenatjada així amb la poesia obligada del festival. I canviem radicalment de tema, ara volem parlar d'esports, perquè Blancafort va celebrar també aquest diumenge, això sí, una miqueta abans, al matí, la 6a edició del concurs de la mitja marató de Blancafort. Mitja marató que compartia també presència amb la cursa de 5 quilòmetres. Desenes de corredors van recórrer els carrers del poble, també de l'entorn, en un circuit 100% asfalt, però que en aquesta jornada va tenir la pluja com a protagonista. Un centenar de corredors i corredores van participar en la mitja marató, i en total, si sumem La cursa de 5 km i la mitja marató es va arribar al voltant de 180 participants que, al 9:45 del matí, van sortir des de la línia de meta a la plaça dels Arbres de Blancafort. Per davant, uns 21 km i la pluja també que va anar caient al llarg de la jornada de forma intermitent. Inclemències meteorològiques que es van traduir en uns temps menys bons dels participants. La sisena edició d'aquesta mitja marató, organitzada per l'Associació Esportiva Blancafort, va tenir a Pedro Ortega com a guanyador masculí i a Carmen Ballesteros en la primera posició femenina. El millor temps, doncs, va ser per Ortega, que va creuar la línia de meta després d'una hora i 16 minuts. Aquesta cursa de 5 km també va compartir, com dèiem, la jornada amb la mitja marató i, en total, va congregar prop de 180 persones que, això sí, doncs, van compartir la jornada amb la pluja de forma intermitent, en alguns moments força intensa. Alguns d'aquests inscrits venien de la mateixa comarca, altres del Camp de Tarragona, Lleida i Barcelona. De fet, la participació pot semblar baixa, unes 200 persones, però clar, hem de comparar que Blancafort és un municipi de 400 habitants i, per tant, la mitja marató és un esdeveniment important en el calendari de la comarca, també del municipi, una proposta esportiva que es va celebrar aquest diumenge. I deixem de banda l'esport, arribarem a 12:45 del matí d'aquest dilluns 9 d'abril i avui ho volem fer escoltant una de les poesies d'aquest concurs de rapsodes Font Baixa del Casal. Escoltarem a Guillem Cos, el segon classificat, podríem dir, d'aquest certamen, aconseguir el segon premi, i escoltem el recital, en el seu cas, de la poesia lliure. Amb aquest arribarem a 12:45 i després continuarem amb més continguts en el programa d'avui.
Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira amb la pau vostra a dins de l'ull nostre, què més ens podeu dar en una altra vida? Per això estic tan gelós dels ulls i el rostre i el cos que m'heu donat, Senyor, i el cor que s'hi mou sempre, i temo tant la mort. Amb quins altres sentits me'l fareu veure aquest cel blau damunt de les muntanyes i el mar immens i el sol que per tot brilla? Deu-me en aquests sentits l'eterna pau i no voldré més cel que aquest cel blau. Aquell que a cap moment li digué atura't, sinó el mateix que li dugué la mort, jo no l'entenc, Senyor. Jo que voldria aturar a tants moments de cada dia per fer els eterns dintre del meu cor. O és que aquest fer etern és ja la mort? Més llavors, la vida què seria? Fora només l'ombra del temps que passa i la il·lusió del lluny i de la prop i el compte de lo molt i el poc i el massa enganyador? Perquè ja tot ho és tot. Tant se val. Aquest món, sia com sia, tan divers, tan extens, tan temporal. Aquesta terra, amb tot lo que s'hi cria, és ma pàtria, Senyor. I no podria ésser també una pàtria celestial? Home, sóc, i és humana ma mesura per tot quan puga creure i esperar. Si ma fe i ma esperança aquí s'atura, me'n fareu una culpa més enllà? Més enllà veig el cel i les estrelles, i encara allí voldria ésser-hi hom. Si heu fet les coses amb els ulls tan belles, si heu fet mos ulls i mos sentits per elles, per què aclocar el cercant un altre com? Si per mi com aquest no n'hi haurà cap. Ja ho sé que sou, Senyor, però on sou? Qui ho sap? Tot lo que veig se vos assembla en mi. Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. I quan vinga aquella hora de temença en què s'acluquin aquells ulls humans, obriu-me'n, Senyor, uns altres de més grans per contemplar la vostra fase immensa. Sí, amb la mort, una major naixença.
Guillem Cos en aquest concurs de Rapsodes Font Baixa. Avui no podíem escoltar la guanyadora perquè d'aquest certamen, perquè ho expliquem, doncs no va fer el recital davant de micròfon, ho va fer de forma lliure, però sense parlar en el micròfon, i per tant doncs no teníem l'enregistrament del seu recital. Recordem que qui va guanyar va ser Anna Mascarella. Avui, però, volíem compartir aquests minuts de poesia. Arribem a dos quarts. Obrim ara la segona part de la Conca al dia d'aquest dilluns 9 d'abril, moment per fer balanç del festival El Vi Fa Sang. Els deixem amb més entrevistes que vam poder fer només en acabar aquesta edició a Salvador Balcells, un dels comissaris del festival, juntament amb Margarida Aritzeta. Balanç, anàlisi i també les valoracions de la quarta edició del festival El Vi Fa Sang. Acabada aquesta quarta edició del Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català, El Vi Fa Sang, en volem parlar amb un dels comissaris, el Salvador Balcells. Salvador, quina valoració en feu d'aquesta quarta edició ja escoltada?
Doncs en fem una valoració molt positiva, extraordinàriament positiva, diria jo. Ha estat d'un nivell molt alt, però al mateix temps accessible per tothom. O sigui, és molt difícil d'aconseguir això, que el festival tingui un molt bon nivell literari i en canvi doncs, sigui amè, sigui divertit fins i tot, sigui entretingut i estigui a l'abast de tota la gent. És el que intentem aconseguir amb aquest festival cada any, i aquest any penso que ho hem aconseguit amb escreix.
En definitiva, ha estat un punt de trobada d'escriptors, també de la comunitat que li interessa, que és lectora habitualment, però també de gent que s'ha apropat, que està bé, doncs, com a mínim, interessada pel tema. I això sí, amb referències molt importants del gènere.
Efectivament. El festival, aquests tipus de festivals acostumen a ser, en primer lloc, una trobada d'autors i una trobada dels autors amb els seus lectors. Aquest objectiu s'ha assolit plenament, i els autors que venen, que són els millors, jo diria, dintre d'aquest gènere, que nosaltres en diem criminal, i que és tant el que se'n diu gènere negre, novel·la negra, com novel·la policiaca, els millors que hi ha en aquest moment en català i a Catalunya han estat aquí amb nosaltres. Si algun no ha vingut és perquè aquest any no treia llibre, o perquè doncs no hi ha hagut manera d'encabir-lo, perquè n'hi ha molts que potser venen un any però no el repeteixen l'any següent, no hi havia manera d'encabir-los a les taules rodones, però els que han vingut, ja dic, han estat d'un nivell excel·lent.
Per exemple, Antoni Serra, que ha estat guardonat amb aquest Premi Nacional, se sorprenia del festival que en un poble de menys de 4.000 habitants estés tan arrelat i amb aquesta potencialitat, amb la trobada d'escriptors de referència. És significatiu això de consolidació del festival?
Doncs jo em penso que sí. El Premi Nacional que donem cada any, i que aquest any ha correspost efectivament a l'escriptor mallorquí Antoni Serra, que amb els seus 82 anys té una vitalitat extraordinària, és un bon exemple d'això que deia, de bons autors que venen. L'Antoni Serra, com molts d'altres dels que participen al festival, no fa només novel·la criminal, sinó que escriu doncs novel·les de moltes temàtiques diferents, fins i tot dietaris, poesia, periodisme, etc. Molts dels autors tenen aquesta varietat, diguéssim, aquesta flexibilitat literària, i estem molt contents que aquest any hagi sigut precisament l'Antoni Serra qui hagi rebut el premi. Se'l mereix i és una persona que encara, tot i els seus anys, pot donar molta guerra.
Sense deixar de banda els premis, l'Internacional era per Massimo Carlotto. Ho dèieu prèviament, d'una banda, valorar-li la trajectòria i el fet de ser una referència a escala mundial, i de l'altra, veure si podia ser un impuls per la traducció de més obres al català. Sembla ser que en aquesta trobada també va propiciar això.
Efectivament, normalment donem el Premi Internacional a un autor que té una bona part de la seva obra traduïda al català. Aquest és un dels objectius del Premi Internacional. Aquest any hem fet una excepció per una raó molt concreta, perquè aquest any el festival estava molt centrat en una temàtica que era realitat i ficció. Realitat i ficció pot voler dir moltes coses, però el que nosaltres hem intentat és que es parlés de novel·les basades en fets reals. I el Massimo Carlotto és un exemple claríssim d'autor que té aquesta tendència. Les seves novel·les estan totes basades en fets reals i, per desgràcia, tot i ser un autor boníssim, italià, i molt traduït a l'anglès, està poc traduït al català. I, per tant, un altre objectiu d'aquest premi era esperonar les editorials, que aquí també venen editors a veure doncs, què passa i què fem i els autors que hi participen, doncs esperonar aquestes editorials que tradueixin més al català l'obra de Carlotto perquè val la pena.
Si no m'equivoco, del col·loqui em va sortir el compromís, com a mínim públicament, de que una de les properes obres s'intentarà que es tradueixi primerament al català.
Efectivament, això va ser una sorpresa per nosaltres perquè no en teníem notícia i és una gran satisfacció que hagi precisament, diguéssim, les editorials hagin reaccionat tan ràpidament.
La temàtica global era una de les apostes, però l'altra era centralitzar els actes en el Museu de la Vida Rural. Ha estat una decisió encertada, a hores d'ara, després d'acabar l'edició?
Doncs sí, jo tenia els meus dubtes inicialment, perquè era molt gratificant i molt interessant fer el festival itinerant per diferents escenaris de l'Espluga, per exemple, doncs, organitzar una taula rodona al celler Vipbertus o organitzar una presentació de llibres al celler Rendé Masdeu o fer la inauguració a la cooperativa, etc. Eren coses molt gratificants. Per tant, tenia en principi els meus dubtes, però ara se m'han esvaït completament perquè l'escenari que ha posat a la nostra disposició el Museu de la Vida Rural, aquesta sala d'actes fantàstica que té a nivell de carrer, és una cosa perfecte per un festival d'aquest tipus. I a més, ha permès que la gent no s'hagi de desplaçar tant pel poble. Afortunadament només hem tingut pluja aquest matí, no els altres dies com s'havia anunciat en principi, però en casos doncs, de mal temps, per exemple, desplaçar-se d'un lloc a l'altre fa que la gent es dispersi, i per tant doncs, hem pogut centralitzar-ho aquí i fer aquí doncs, la presentació dels vins, que és un dels objectius també del festival, dels vins de les diferents bodegues del poble, i també doncs, les activitats. Per tant, ha sigut, jo em penso, una decisió encertada que tindrà continuïtat.
Pel que fa a la participació, ha estat un any on notablement s'ha vist una alta afluència de públic. Per exemple, en el primer sopar més de 100 persones, ahir aquesta sala d'aquí del Museu de la Vida Rural també plena i de fet s'ha mantingut al llarg de tot el cap de setmana. El concurs de relats juvenils també ja havia superat prèviament el centenar de presentacions. Això també consolida o marcarà un abans i després del festival?
Jo em penso que sí. Encara es queda una assignatura pendent, que és que la gent de l'Espluga, les famílies, fins i tot, els lectors doncs, del grup de lectura, etc., que s'hi acabin d'involucrar. És una mica l'assignatura pendent, però per això repeteixo que aquest festival intenta, i em penso que aconsegueix, conjuminar una bona qualitat des del punt de vista literari amb unes explicacions i unes taules rodones i unes presentacions que tothom les pot entendre i tothom s'ho pot passar bé participant-hi. A més, totes les activitats, lògicament excepte els dinars o els sopars, tota la resta d'activitats són completament gratuïtes i obertes a tothom i per tant doncs, faig aquesta crida una vegada més. Però estic molt content de la participació d'aquest any perquè ha vingut molta gent, ha vingut molta gent de fora i l'única cosa que falta per acabar de completar és que vingui més gent del poble.
Aquest és un dels reptes de futur, no sé si n'hi ha més o quin ha de ser el camí, així ja per acabar l'entrevista, el camí a seguir del Festival Albifassang.
Bé, jo em penso que el camí a seguir serà el que hem iniciat, el que estem portant en aquest moment, amb les lògiques aportacions i novetats que vagin i puguen ser introduir cada any. L'any passat va ser un any d'introducció de novetats importants, com va ser, per exemple, la ruta literària de les Canyapobres, com va ser el teatre. Aquestes coses han de tenir continuïtat perquè han tingut èxit, però se n'hi han també d'incorporar de noves, i per això serà molt important el paper de la Margarida Rizzetta, la coneguda escriptora de Valls, que aquest any s'ha incorporat al comissariat. Ara, abans era jo sol el comissari del festival, i aquesta ara ja és un comissariat compartit, i per tant doncs, és agafar un relleu generacional, per dir-ho així, que serveixi també per introduir noves idees i per anar millorant any rere any.
Salvador Balcells, un dels comissaris, per tant, del festival, felicitats per l'edició d'enguany, i a seguir suposo que seran dies de valoracions i també ja de pensar en l'edició del 2019, la cinquena del festival.
Efectivament, suposo que la setmana que ve o l'altra ja farem la reunió de valoració de com ha anat, i això mateix, a començar a pensar en la pròxima, per exemple, doncs, el que s'ha de preparar amb més antelació, que és el convidat internacional que portarem l'any que ve.
Perfecte, doncs gràcies per atendre l'Espluga FM Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Estem amb l'escriptor mallorquí Antoni Serra, que fa uns minuts ha rebut aquest guardó del Premi Nacional Albifassang 2018. Antoni, molt bon vespre i felicitats.
Bon vespre. Felicitats, no. A mi, jo som molt feliç perquè a l'Espluga m'ho he passat extraordinàriament bé. Vull dir, no només perquè m'han dat un premi, que jo no som gaire aficionat en aquesta societat literari de premis, sinó perquè realment Espluga és un poble excepcional, extraordinari, i que a mi m'ha enamorat d'ell.
Li ha sorprès que en un municipi com aquest, en un punt a la Conca de Barberà, es pugui fer un festival d'aquest tipus?
I sobretot perquè m'han dit que hi havia unes 4.200 persones, 4.500 persones...
Menys de 4.000?
Menys de 4.000, ara jo encara més, o sigui que un lloc que sigui capaç de fer això, realment és un lloc extraordinari. No en tinc cap dubte, jo, amb això.
En aquest cas sí que hi ha l'etiqueta de novel·la criminal. Vostè, en el discurs o en el col·loqui, hi ha fugit d'aquesta etiqueta i dels gèneres en general. Per què? Recordi'ns una miqueta el que deia.
No només de la novel·la negra, sinó de la novel·la eròtica, de la novel·la històrica, de tot tipus de novel·la que li volen dar un contingut. I això... Ja en Chandler, en Raymond Chandler, ja va dir que això no existia. Existeix la novel·la. Novel·la bona o novel·la dolenta. I la novel·la bona, a vegades, hi ha elements que són de tipus criminal, de tipus eròtic, però realment el que importa és la novel·la, si és novel·la bona o si és novel·la dolenta. I això ja ve del segle XIX, de final del segle XIX, de Henry James, que Henry James fa una comparació també en què d'aquí diu una novel·lística per al lot, i ell deia que no existeix una novel·lística per al lot, que existeixen les novel·les bones i les novel·les dolentes. Per tant, jo, en aquest sentit, que jo aplico el terme de que no existeix una novel·la no, policiaca.
En qualsevol cas, parla bé d'una novel·la bona, com a gènere.
Home, se pot parlar, per exemple, aquí en a novel·les, en Sebastià Bennassa, que també està per aquí, té bones novel·les, d'altres dolentes, pot fer novel·les negres que són bones, Sense saló de negre, de Margarida Rizzetta, del qual jo també som un gran lector i un gran aficionat a la novel·lística, també té novel·les magnífiques, independentment de que li vulguin aplicar un gènere, etcètera. Vull dir, en Joan Grandé, vull dir, tota una sèrie de gent que hem estat en relació, o com el mateix Pedrolo. Jo sempre dic, i he dit aquí, que la gran novel·la negra d'en Pedrolo és els Anònims, que és una novel·la excepcional, total, la novel·la total. independentment de si té element negre o si no té element negre.
Ara ho deia, novel·la total. Quins ingredients ha de tenir un llibre per ser una novel·la total?
Que no s'ha de sotmetre a cap criteri, que ha de ser lliure completament, des del principi fins al final, que l'autor simplement mou uns fils i mou uns elements i aquests elements tenen la seva pròpia independència. I l'autor el que ha de saber és en aquests elements dalt-hi un cert sentit, a vegades anecdòtic, a vegades... En fi, però vull dir, bàsicament, lo important... Aquí, el gran novel·lista que hi havia tota la vida, que era Nelio Vittorini, Nelio Vittorini va escriure una novel·la que ell deia la novel·la total. I va dir que aquesta novel·la no se publicaria mai, perquè una novel·la total no se pot publicar. I justament la van tenir perquè els seus hereus, en aquest material que tenia, que no estava acabat, perquè diu que una novel·la total no s'acaba mai, s'escriu, sense acabar-se mai, la van publicar. I és una novel·la excepcional. O sigui, realment, una novel·la de trencament impressionant. Però, evidentíssimament, no és una novel·la total perquè no se pot acabar.
Clar, vostè, de la seva trajectòria, què és el que més li ha satisfet com a escriptor?
Home, a mi el que més m'ha fet com a escriptor ha estat viure. Viure tota una sèrie d'èpoques, circumstàncies, de fets, l'època del franquisme, la lluita contra el franquisme. La lluita contra el franquisme, tot això per mi, les anades a presó, les detencions a comissaries, centenars de vegades, tot això per mi va ser una gran novel·la, vull dir, és una novel·la que vaig viure i que en certa mesura vaig anar recollint. Jo tinc una novel·la que jo li tinc un gran apreci i que no és excessivament de trencament, perquè jo tinc una novel·la de trencament que són les que més m'apassionen, que és El cap dins del cercle i Ressò d'una nit de Valpurgis, Nora Dunna, però tinc una que no és per més de trencament, que és que se diu que era la Genteria 36. Aquesta novel·la que va ser traduïda en el francès, que li van donar un premi a França, aquesta novel·la, per mi, té importància per una circumstància molt senzilla, perquè és el que van patir els jueus a Mallorca, que els jueus a Mallorca els diuen xuetes, els xuetes, que són els jueus de Mallorca, el que van patir a l'època de la guerra, la repressió que van rebre, etcètera, etcètera. Vull dir, i jo d'aquesta novel·la també n'estic francament content, precisament per l'ambientació i per el món de xuetes que està allà dins.
El context i el moment actual pot marcar això, que ens sorgeixin novel·les destacades. Ara estem davant d'un moment d'aquests o totalment contrari?
Estem en un moment que jo en dic patètic. Un moment en què jo dic que de Rajoycides, que són els seguidors d'en Rajoy, Rajoy Cides, que són Cides, estan fent una societat, estan creant una societat realment patètica, que o molt sublevant contra ella, o fent qualque cosa ja, no ja per la independència de Catalunya, del qual jo som completament partidari, totalment partidari, sinó per mort de que és aquí on el món de la corrupció, ara mateix han tingut el cap de Cifuentes, que és una autèntica vergonya, i ells estan perfectament contents d'aquestes coses. I aleshores això demostra que han creat una societat, lamentablement, una societat que tampoc m'estranya, perquè tenen en compte que nosaltres, milers de persones de tot l'estat espanyol, que encara no m'ho plantejat, era tot l'estat espanyol, i sobretot molts escriptors, van firmar un manifest quan hi havia la transició en què demanaven tres coses essencials. Primera, referèndum, república o monarquia, que ho decidís els pobles que volia, perquè la monarquia l'havia imposat en Franco contra la república. Primera. Segona, llistes obertes, no llistes de partit, sinó que cada ciutadà votàs si volia un socialista, un comunista, un de dreta, la persona, votar la persona. I tercera, fora subvencions en els partits. No subvencionar el partit per tenir tant de diputat, sinó que visquessin de la seva pròpia militància. No m'ho van acceptar de les maneres, i tenim aquesta societat d'aquests moments, que és una societat que fa aigua per quatre costats i que, a més, la corrupció sembla una cosa ja de normalitat total i absoluta. M'entén?
Retornant al festival, el Vi fa Sang està en la seva quarta edició. Quin futur li veu o què li desitja per endavant?
Jo m'ha sorprès molt. Vull dir, primerament per mort que realment la gent, ha assistit bastanta de gent, i a més, no just perquè assistit bastanta gent, sinó per mort que la veig que s'interessava per la temàtica que hi havia. Jo seguia, no just seguia, perquè jo he arribat avui de matí, i de manera demà de matí, i, però jo el que m'agrada no és veure el que està parlant, sinó veure les reaccions de la gent. I veig que realment la gent responia. Per tant, a mi el festival realment me sembla extraordinari i el poble, jo som un enamorat, a partir d'ara que no me toquin les plugues per mort de que ho tinc claríssim.
Antoni Serra, gràcies i felicitats sobretot també per aquest premi. Gràcies pel temps.
Gràcies a vosaltres. Molt bé, moltes gràcies i una abraçada ben grossa.
I sense deixar enrere el vi fa sang, el festival de novel·la criminal de l'Espluga de Francolí, els expliquem que ahir, des del municipi, es va emetre el programa de televisió unmón.cat de la xarxa de comunicació local, que emet també TAC12, la televisió del Camp de Tarragona. I és que es va fer un ampli seguiment i difusió de l'Espluga i del propi festival El Vi fa Sang aquest diumenge en la televisió pública del Camp de Tarragona i també en les televisions locals de Catalunya. El programa va ser directe al Museu de la Vida Rural amb motiu del Festival Internacional i un programa que va ser presentat per Laura Alcalde i pels periodistes espluguins de TAC12 i l'Espluga FM Ràdio, Javier Lozano i un servidor, Gerard Bosch. En directe es va poder veure per TAC12 i també el canal 159 de Movistar Plus. A més, la resta de televisions locals i de proximitat també van emetre, com fan cada cap de setmana, unmón.cat. Des del plató instal·lat al Museu de la Vida Rural, el programa va parlar de novel·la criminal amb diferents escriptors del mateix El Vi fa Sang, com Fàtima Llambric o Jordi Folch. Javier Lozano i Laura Alcalde començaven el programa tastant vins de la DO Conca de Barberà amb Mariona Rander i entrevistant també el comissari del festival El Vi fa Sang, l'espluguí Salvador Balcells. Des del Museu de la Vida Rural també es va fer referència al concurs de rapsodes Font Baixa amb l'artesà Josep Maillo, que alhora va parlar de les seves reproduccions de joguines de la postguerra. També va haver temps per parlar de diversos espais del Museu de la Vida Rural, de les coves de l'Espluga amb l'empresa Trac Actiu i de la ruta templera i hospitalera amb el regidor de Turisme Jordi Torre. Finalment, l'historiador Josep Maria Vallès va parlar dels orígens de l'Espluga. De la seva banda, també, Xavier Martínez, presentador del programa, va ensenyar als aparadors de les botigues de l'Espluga decorats pel Vi fa Sang i va descobrir el dialecte local amb Magda Boldó. Els carquinyòlics també van ser protagonistes amb la presentació de les carquitànies impulsades per l'espluguí David Cobo. Finalment, l'emprenedor Albert Rovira va cloure el programa presentant els seus vins més literaris. Un programa que podeu trobar ara compartit a esplugafmradio.cat. El programa sencer de 2 hores des de l'Espluga de Francolí i amb continguts 100% locals. I acaba el maridatge de vins i novel·la criminal, però no acaba aquí el maridatge de vi amb les biblioteques i la literatura en general, perquè aquest mes d'abril la Conca de Barberà celebra el cicle Biblioteques amb D.O. i de fet avui dilluns en comencen els primers actes. Per exemple, en destaquem el mural que es farà a l'Espluga de Francolí, a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, aquesta tarda a les 6 de la tarda. Els llibres conviuran, per tant, aquest mes d'abril amb la gastronomia, les biblioteques de Montblanc, l'Espluga i Serral, gràcies a la nova edició del cicle Biblioteques amb D.O. Al llarg de tot el mes, la Conca celebrarà, per exemple, tastos de vins, tallers de cuina o activitats literàries vinculades amb la gastronomia. Bona part de les propostes es celebraran a l'Espluga perquè coincideix amb la celebració del Vi fa Sang aquest cap de setmana i, com saben, doncs, es van celebrar algunes activitats que també s'havien inclòs en aquest cicle de biblioteques AMDO. Per exemple, la gent que ama dels alumnes de les escoles de primària per trobar l'arma del crim en els establiments de l'Espluga va ser una de les supostes del Bifasang que alhora s'havia inclòs també en la programació de biblioteques AMDO. D'altra banda, en el pati de l'antic hospital de l'Espluga s'exposa la mostra itinerant del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo i així els usuaris del pati i de la biblioteca d'aquest espai de l'antic hospital poden veure aquesta exposició fins al 24 d'abril. També avui, com dèiem, la biblioteca mossèn Ramon Muntanyola decorarà l'espai amb un mural dedicat al raïm. Al centre, al cicle, volíem dir, també entrarà a la llar de jubilats l'11 d'abril amb un taller de cuina a càrrec de Carlos Berneda, xef del restaurant Sant Francesc de Montblanc, mentre que la presidenta de la DEO Conca de Barberà, Mariona Render, farà un tast de vins el 13 d'abril a l'antic hospital. Amb l'objectiu d'arribar a tots els públics, una de les novetats d'enguany serà un conte per adults, el 24 d'abril amb Elisabeth Olivarri, que narrarà el conte Gutim de Contes. El Club de Lectura Infantil i les Lletreixerides també faran una trobada especial relacionada amb el vi. Pel que fa a Montblanc, les propostes començaran el 4 d'abril amb la presentació del Festival El Bifasang. De fet, això va ser la setmana passada i també amb el conte Les Hores de la Vinya del celler del cep cap al celler. El Club de Lectura també fa una degustació de vins de la comarca i una de les apostes més importants és Música i Vi, Gran Reserva d'Òpera, del 12 d'abril a càrrec de David Puertas o l'espectacle 1101 Estels de l'associació Boca Foscant, que celebrarà el 24 d'abril, una proposta musical i de divulgació astronòmica que servirà per celebrar el 8è aniversari de la Biblioteca Comarcal Conangla i Fontanilles. L'altre municipi de la Conca, on també arriba aquest cicle de biblioteques amb D.O., és a Sarral. La Biblioteca Mossèn Tomàs Capdevila acollirà el 19 d'abril la trobada del Club de Lectura, que acabarà amb un tast de vins de la cooperativa vinícola de Sarral. En poden trobar tots els actes dels tres municipis a esplugafmradio.cat. I nosaltres acabem aquest programa de la Conca al dia. Els havíem promès acabar amb una de les actuacions musicals de Pau Riba. I en aquests instants marxarem avui, ens acomiadem aquest dilluns 9 d'abril. Que acabin de passar una molt bona jornada i també una bona setmana. Gràcies per la confiança i fins aviat.
No hi ha res com l'aire fresc quan un és espès. De bon dematí el sol és com un girassol i què hi faig tan sol a dins del meu llit. No hi ha arbres ni plantes dins els meus llençols, hi ha ocells a les branques i jo. Tant de temps ha sigut un mussol. O què diran els ocells del cel, els ocells del cel, els ocells del cel? No hi ha res com l'aire fresc quan un és espès. De bon dematí el sol és com un girassol i què hi faig tan sol a dins del meu llit. No hi ha arbres ni plantes dins els meus llençols, hi ha ocells a les branques i jo. Tant de temps he sigut un mussol. O què diran els núvols del cel, els núvols del cel, els núvols del cel? Tiri ti 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 pum pet ti 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 com tori tiri ti 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 també pel uau.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.